Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell és a partir d'avui en fase 2. Les franges horàries desapareixen, els bars i restaurants poden obrir a l'interior amb limitacions d'aforament i reobren centres comercials i escoles. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Via Sabadell, el Paddock i el Cort Inglés han reobert avui amb limitacions d'aforament i amb un reforç important de la neteja, sobretot dels productes. Pel que fa a les escoles, han reobert, però pocs alumnes han aprofitat el servei. En educació infantil, només entre un 5 i un 10% dels matriculats han anat a classe, segons dades de serveis territorials. L'exemple pràctic el trobem a l'Amadeu Vives. Rafael Brualla n'és el director.
Les instruccions rebudes eren que havíem d'estar preparats per una situació d'acollida per pares que estiguessin treballant. En aquest cas, de 151 nens que tenim matriculats, només han estat dos els que han manifestat la intenció d'assistir, després d'haver fet un sondeig nen per nen i família per família.
El percentatge d'assistència s'enfila fins al 80% a sisè de primària, quart d'ESO i segon de batxillerat.
Sabadell mantindrà els casals d'estiu, tot i les limitacions de l'escenari postpandèmia.
Una inversió de l'Ajuntament que s'ha triplicat respecte a l'estiu passat per tal de garantir que tiren endavant amb menys assistents per grup, més monitors i una neteja intensiva. Els casals també tindran reservat la meitat de l'aforament de les piscines municipals, que es posaran en marxa el 6 de juliol.
En esports, els jugadors del Centre d'Esport Sabadell ja s'han pogut entrenar en grup. Amb l'entrada a la fase 2, els arlequinats ja han pogut trepitjar la gespa de la nova Creu Alta de 10 en 10.
Amb tot, l'equip s'ha dividit en 3 torns, tot i que aquest salt endavant respecte a les condicions de la setmana passada, els jugadors admeten que encara hi ha coses que no poden fer, malgrat les ganes d'estar a punt pel Playoff Express.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement respecte a la setmana passada arran d'aquest episodi de pluja que hem tingut tot el cap de setmana. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Creixeran nuvolades a zones de muntanya i arribaran núvols mitjans per l'oest al llarg de la tarda, fins a quedar el cel entre mig i molt ennuvolat en general, localment cobert. Malgrat tot, a punts del quadrant nord-est i al nord del litoral i prelitoral central estarà molt ennuvolat o cobert tota la jornada. S'esperen ruixats i xàfecs a punts de l'interior del quadrant nord-est i també a la resta del Pirineu i del Prepirineu i a punts del prelitoral. A més, és possible que siguin d'intensitat forta a l'interior de les comarques de Girona i anar acompanyats de tempesta i calamarsa. Pel que fa demà, la situació meteorològica serà molt semblant amb el predomini del cel mig ennuvolat en general i s'esperen xàfecs a la tarda al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques de Girona i altres punts del prelitoral. A més, en són probables a punts del litoral central a partir de mitja tarda. La temperatura serà lleugerament més alta i voltarà entre 19 i 24 graus, tot i que a Ponent i al Ter Sud podran arribar a superar els 25 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana, tot i aquests controls de mobilitat que ja són habituals des de l'estat d'alarma, no hi ha incidències a cap punt viari proper a Sabadell. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. A Sabadell i al Vallès, juntament amb tota la regió metropolitana i Barcelona, han fet el salt a la fase 2 de la desescalada aquest dilluns. La bona evolució dels indicadors de la pandèmia, els casos de Covid-19 que van a la baixa des de fa setmanes al Taulí, han permès fer el pas. Una segona fase del desconfinament que preveu alguns canvis respecte de la situació de fa tot just una setmana. Entre les principals novetats hi ha la reobertura d'escoles i instituts i dels centres comercials. Abans de comprovar com ha anat aquesta reobertura, però, fem un repàs a quins canvis suposa la fase 2. Trobades amb familiars i amics.
A partir d'avui, les reunions socials poden ser de fins a 15 persones, 5 més que en la fase 1. A l'hora de passejar, s'eliminen les franges horàries tant per caminar com per fer esport, exceptuant els grups de risc que podran sortir només en les hores determinades. Les trobades s'han de celebrar respectant les distàncies de seguretat.
Cultura.
Els cinemes, els teatres i els auditoris poden tornar a obrir a partir d'avui. Ho fan amb una restricció de l'aforament del 30% i amb preassignació de butaques pels espectadors.
Comerços i establiments.
Els establiments comercials poden obrir sense límit de superfície i ja no cal la cita prèvia. Això sí, l'aforament continua limitat al 40% de la seva capacitat. En aquesta fase 2, com us dèiem, els centres comercials entren en funcionament. Poden obrir amb un 30% de capacitat en les zones comunes i un 40% dins els locals comercials. Pel que fa a la restauració, bars i restaurants ja podran atendre clients en el seu interior amb restriccions d'aforament, mentre que els hotels poden obrir les zones comunes al 30% de la seva capacitat.
Mobilitat.
Coincidint amb l'entrada en vigor de la fase 2, els autobusos de la TUS recuperen alguns dels seus serveis. Es podrà entrar als vehicles per la porta del davant. Es podran comprar bitllets senzills a l'autobús i alhora es reactiva el servei de bescanvis de targetes defectuoses. Les línies L5 i L55 incrementen també el seu servei durant els dies feiners.
Celebracions.
Les velles i els enterraments amplien el nombre d'assistents. 15 si són en espais tancats i 25 en espais públics. Pel que fa als casaments, es podran celebrar amb una limitació de 100 persones a l'aire lliure i una cinquantena si celebren en una sala.
Des d'avui, els centres comercials tornen a estar oberts. Ara bé, anar-hi a comprar comportarà a partir d'ara alguns canvis, i és que les grans superfícies, com tots els àmbits de la nostra vida, també s'han hagut d'adaptar a la realitat post-Covid. Això implica aforaments limitats, mesures de distanciament social, l'ús de mascareta o la desinfecció dels productes, principalment la roba i el calçat.
El Corte Inglés, el Paddock i Via Sabadell a Sant Pau de Riu-Sec han tornat a acollir clients després de gairebé 3 mesos tancats pel coronavirus. La capacitat està limitada al 40% de les botigues o al 30% a les zones comunes. A més, s'han redoblat els esforços per mantenir les instal·lacions ben desinfectades en tot moment. El Corte Inglés ha mantingut oberta la part del supermercat des de l'inici de l'estat d'alarma, una experiència que ara els permet afrontar la nova normalitat, diuen, més ben preparats. Això sí, el centre comercial de l'Eix Macià han hagut d'extremar les precaucions als emprovadors i amb les peces de roba i calçat. En parla David Rodríguez, del Gabinet de Comunicació i Relacions Institucionals del Corte Inglés al Cafè de la Ràdio.
Que hi ha alguns espais, com comentaves, que s'han hagut de deshabilitar, com són alguns emprovadors, per poder mantenir aquesta distància, doncs no podem tenir tots els emprovadors oberts. Alguns s'han deshabilitat, alguns altres s'han quedat de manera, el que hem anomenat, hem implantat una càmera d'higienització per a les peces de roba que el client s'emprova però després no s'endú, etcètera, no? Tot un seguit de mesures perquè el client només entri, doncs ja vegi que el Corte Inglés és un lloc absolutament segur per poder comprar.
Distàncies de seguretat, gel hidroalcohòlic i un reforç de la neteja a les zones comunes són algunes de les línies d'actuació que s'han pres també al centre comercial Paddock, també l'Eix Macià, i al parc empresarial Via Sabadell. En aquest últim cas, els establiments han reobert després d'una desinfecció integral gràcies a un sistema de nebulització. Alhora s'han pres mesures de seguretat i higiene, com la instal·lació de dispensadors de gel desinfectant, controls d'aforament i el tancament de la planta menys 2 de l'aparcament soterrani.
El retorn a les escoles ha estat més aviat fluix aquest matí als centres de Sabadell. Només entre un 5 i un 10% dels infants de P3 a P5 havien demanat tornar a les aules perquè els pares havien de conciliar, un percentatge que a l'hora de la veritat ha estat encara més baix. Pel que fa als alumnes que acaben cicle, com ara els de 6è de primària, 4 d'ESO, 2è de batxillerat o cicles formatius, el percentatge d'assistència s'espera que sigui més alt, entre un 80 i un 90%. En aquests casos, però, només han d'anar als centres unes hores concertades per fer el tancament del curs.
Moltes escoles han obert avui les portes per acabar acollint només un o cap alumne el primer dia de la reobertura des del 13 de març. La gran majoria de famílies han pogut conciliar la feina amb la cura de la canalla i han estat anecdòtics els casos que s'han necessitat al servei d'acollida de les escoles. La previsió del departament ja ho anticipava, com explica el director de Serveis Territorials d'Ensenyament, Jesús Vinyes.
Pràcticament uns 450 alumnes més, una mica més, de P3, P4 i P5, el que vol dir que és una demanda baixa, eh? O sigui, no, estem situats entre el 5 i el 10% als centres públics. Hi ha alguna excepció que puja amunt i algun que de fet no ha demanat ningú en aquesta edat, eh?
Tot i això, al final moltes famílies s'han desdit i no han portat els infants a les escoles. És el cas del Sallarès i Pla, l'Enric Casasses, on no hi ha anat cap alumne entre P3 i P5. Diana Font és la directora del centre.
En principi havíem fet un sondeig, havien de venir 6 famílies i al final només n'ha vingut una, vull dir que tenim un nen.
Moltes famílies argumenten que era molt difícil justificar la necessitat de conciliació o que no els servia de res si els germans grans no es podien deixar a l'escola.
Com dèiem, però, l'assistència dels alumnes que acaben cicle aquest curs es preveu més gran. Només estudiants de 6è de primària n'hi ha més d'un miler que han confirmat que tornaran a les aules, mentre que de secundària ho faran uns 1.500.
En aquests casos, l'assistència serà d'unes hores, un dia concret, per poder fer una tutoria i poder tancar el curs i el cicle educatiu. Ho explica Jesús Vinyes.
S'obria bàsicament pels cursos finals, eh? aquests hi tenien dret, i també per fer tutories més individualitzades, no? En aquest sentit, el nombre global, d'alumnes que hi han mobilitzat per aquí, estem per sobre dels 1.500. Això vol dir que de quart d'ESO hi han anat pràcticament el 90%. De fet, això és igual pública i concertada. El 90% bàsicament en tots els cursos. En quart d'ESO, segon de batxillerat i els cicles formatius finals, no?
Les escoles també han confirmat que hi ha més interès entre els estudiants de sisè de tornar a l'escola. Sara Grande és la directora de l'Escola Concòrdia.
De primària venen els dos dijous que queden, aquest dijous i el dijous vinent. I 38 alumnes han dit que sí que vindran i farem dos torns. Entraran per llocs diferents, amb les mesures de seguretat que ens han indicat des del departament, i farem doncs l'acomiadament del curs.
Recordem que l'assistència en tots aquests cursos és voluntària i que s'ha d'informar les escoles perquè puguin planificar quants mestres i quantes aules necessiten.
I no deixem de parlar d'educació, perquè Sabadell mantindrà els 24 casals d'estiu de l'any passat i les prop de 3.000 places distribuïdes per tots els districtes. Tot plegat malgrat que les normes de seguretat davant del coronavirus obliguen a rebaixar el nombre d'assistents per grup, augmentar monitors i reforçar la seguretat. Una inversió de 130.000 euros per part de l'Ajuntament enfront dels 55.000 d'estius anteriors, farà possible mantenir l'oferta.
Des de l'Ajuntament són conscients que hi pot haver una davallada de la demanda, però consideren que l'oferta s'ha de mantenir, tal com han fet amb les escoles bressol. Així ho destaca l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
Nosaltres creiem que el que hem de fer és donar aquesta oferta perquè tothom en pugui disfrutar, evidentment. Després serà la ciutadania, doncs, legítimament, si decideix si se'n beneficia o no, però evidentment només que hi hagi un determinat nombre de famílies que necessitin aquest servei, doncs nosaltres la idea és poder-lo prestar, no, Manel? Vull dir, poder tirar endavant amb aquest servei.
Entre altres coses, l'Ajuntament assumeix la neteja dels casals d'estiu. L'objectiu és que aquests recursos de lleure educatiu retornin la normalitat als infants de la ciutat, com apunta el regidor d'Educació, Manuel Robles.
Garantir a les famílies que es faran casals d'estiu amb seguretat, amb qualitat, com s'han vingut desenvolupant al llarg d'aquests anys anteriors. Aquest estiu serà molt diferent, però no vol dir que aquesta diferència sigui una anormalitat, sinó que hem d'intentar tots plegats fer que l'estiu els casals siguin els més normalitzadors possibles.
A banda de l'augment de la inversió en casals d'estiu, l'administració local també ha augmentat les ajudes perquè les famílies menys afavorides puguin accedir a aquestes propostes de lleure educatiu. Concretament, s'ha passat dels 80.000 euros d'ajudes de l'any passat als 120.000 d'aquest. D'altra banda, l'Ajuntament també invertirà 55.000 euros a garantir almenys un àpat als usuaris dels centres oberts a través de targetes moneder. Així mateix, també es destinaran 30.000 euros en prestacions perquè les famílies amb menys recursos puguin accedir al programa Fem Vacances, orientat a persones amb discapacitat. En aquest sentit, l'administració local també ha augmentat en 34.000 euros, fins als 134.000, de fet, els recursos per finançar aquest programa.
Precisament els casals d'estiu tindran reservades places a les piscines municipals tots els matins. Es tracta d'una mesura per garantir l'accés dels infants als equipaments durant una temporada de piscines marcada per les limitacions d'aforament, els canvis d'horaris i les modificacions en el preu i en el sistema de compra de les entrades. Tot plegat per garantir la seguretat a les instal·lacions municipals a partir del 6 de juliol, dia en què totes es posaran en marxa, a excepció de la piscina de Can Urià, cobrirà més tard per obres.
Una de les novetats més destacades d'aquesta temporada de piscines és que els equipaments funcionaran en dos torns, un de matí i un de tarda, per fer possible la desinfecció durant el migdia. Així ho destaca la regidora d'Esports, Laura Reyes.
Podrà procedir a la neteja i la desinfecció dels espais. Millorarem els fluxos de circulació durant les entrades i les sortides amb l'objectiu de minimitzar els creuaments entre les persones. Possibilitem el beneficiar al màxim i donar-los una seguretat a tota la gent que assisteixi. I, bueno, i hem pensat en aquests horaris perquè així ens podem donar opció i cobertura al màxim gent possible.
Un altre canvi destacat fa referència a la venda d'entrades, que es faran sobretot online i haurà de ser sempre anticipada. Les taquilles només estaran obertes entre les 6 i les 8 del vespre. Davant d'aquesta limitació d'horaris, els preus també s'han reduït aquesta temporada amb una forquilla d'entre els 2 euros i els 2 euros i mig entre setmana i els 3 i 3 i mig els caps de setmana i festius. El tancament de les piscines serà esglaonat, amb la bassa acabant la seva activitat el 30 d'agost, que el Mercet el 4 de setembre, amb la previsió d'acollir alguna de les propostes de Festa Major i Olímpia i Camp Amor el 13 de setembre.
Notícies Vespre.
L'Hospital de Sabadell fa els primers passos per recuperar la normalitat 3 mesos després que arribés el primer cas de coronavirus al centre. D'una banda, a partir d'avui es permeten les visites a pacients ingressats i de l'altra es comencen a reprogramar totes les visites que no s'han pogut fer durant la pandèmia. Tot plegat, però, es farà sota mesures estrictes de seguretat.
Les persones que vulguin visitar els pacients ingressats hauran de seguir els protocols fixats des del taulí. L'hospitalitzat haurà de triar quin familiar el pot visitar. Així mateix, el visitant només podrà trepitjar el centre si no ha tingut febre, tos, dificultats respiratòries o diarrees. Tampoc es permetrà l'entrada al recinte si fa menys de 14 dies que s'ha tingut un contacte estret amb una persona contagiada de coronavirus o sota sospita d'infecció. Per tot plegat, des del taulí, recomanen que sigui la mateixa persona la que visita el familiar durant 14 dies seguits. Hi ha serveis, però, que segueixen sense poder rebre visites. Es tracta dels pacients d'urgències i dels pacients amb coronavirus. Pel que fa a les consultes, s'estan reprogramant les que no s'han pogut fer aquests 3 mesos, malgrat que s'han fet molts esforços per seguir atenent els pacients. Durant els mesos de març i abril, els professionals del taulí han aconseguit realitzar un 69% de les visites que ja estaven programades. D'aquestes, un 85% s'han fet de forma telefònica i un 15% s'han realitzat al centre sanitari, amb fortes mesures de seguretat. Pel que fa als casos de salut mental, s'ha aconseguit mantenir un 95% de les visites programades, de les quals un 75% s'ha pogut resoldre de forma telefònica. El servei d'oncologia ha mantingut un 95% la seva activitat. En aquest cas, un 40% de les visites s'han realitzat de forma presencial. Per últim, les consultes externes de pediatria s'han pogut mantenir en un 90% de la seva totalitat.
La flexibilitat i la incertesa són les tòniques que marquen el desenvolupament més immediat de l'activitat acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona. D'entrada, aquest mes de juny, tots els exàmens es duen a terme en línia. El professorat està avisat que les puntuacions no podran ser severes. Les matriculacions, de moment, es mantenen baixes i les normatives per actuar el curs que ve encara s'han de concretar.
El rectorat de l'Autònoma aprovarà a finals de juny un marc general de mesures per l'inici del curs 2020-2021, on es concretaran totes les normes que fan referència a la tornada a l'activitat al setembre. Ara mateix, el pla d'actuació continua sent incert. La rectora de la Universitat, Margarita Arboix, assegura que es poden impartir coneixements de qualitat de manera semipresencial.
Globalment, es poden fer coses semipresencials amb molt bona qualitat, no? Compartir les dues vies i fer possible pues, que això, que potser hi hagin desplaçaments que no calgui que els facin els alumnes, ara hi hauran sempre, perquè som una universitat presencial, i tot el que són pràctiques, seminaris, etc., això no tindrà alternativa que la presencialitat, perquè som una universitat presencial.
La rectora de l'Autònoma explica que han registrat fins a un 30% menys de matriculacions pel que fa a les preinscripcions dels cursos de màster. Al mes de juliol, els futurs universitaris s'avaluaran a la selectivitat, mentre que els de segon, tercer i quart de carrera faran la matrícula. Al setembre es matricularan els alumnes de primer i la resta de cursos començaran les classes, pendents de l'evolució de la pandèmia. Per aquest motiu, s'han demanat al professorat que programi classes tant presencials com virtuals, perquè en cas que es necessiti, es pugui seguir el curs des de casa. De moment, la presencialitat es reserva pel segon semestre.
Avui arrenca la campanya El comerç al teu costat per combatre les violències masclistes a Sabadell.
L'objectiu és oferir una xarxa de suport a les dones que es troben en aquesta situació a través dels comerços i els mercats municipals. Coincidint amb la fase 2, avui es repartirà material informatiu als establiments on s'especifiquen els principals telèfons de contacte dels serveis especialitzats d'atenció a les dones. Una distribució que podria arribar a 2.500 botigues sabadellenques. En paral·lel a aquesta iniciativa, també es donarà a conèixer la informació a través de les xarxes socials amb l'etiqueta Coixinet no està sola.
A partir de demà comencen a reobrir els mercats ambulants en diversos punts de la ciutat.
El primer en tornar a l'activitat serà el de la Creu Alta, demà dimarts. De forma consecutiva, dimecres obrirà el de Torre Romeu, dijous el de Campo Amor, dissabte el dels Marinals, diumenge el de la Zona Hermètica i el del Centre dilluns vinent. L'Ajuntament ha ampliat els espais dedicats als mercats per garantir la distància de seguretat. De forma provisional, també es canviarà l'ubicació del mercat dels Marinals, al carrer del Quebec, el de la Zona Hermètica, al carrer de Bernat Metge i el central, al pàrquing del Vapor Turull. Els usuaris haurien de portar mascaretes, s'han de facilitar gels desinfectants i el pagament recomanat és amb targeta.
Els venedors de petards recomanen fer les compres per aquest Sant Joan de manera telemàtica, després que la Conselleria d'Interior hagi permès la seva celebració mantenint les mesures de seguretat per evitar contagis. La reactivació de la venda de petards hauria de frenar la caiguda de la facturació d'aquests negocis, que en algun cas s'ha enfonsat fins al 95% de la producció anual.
La temporada per ells és pràcticament nula després que s'hagin cancel·lat tots els castells de foc de març a octubre. D'aquí la importància de facilitar l'adquisició de petards i que ningú desisteixi pel fet que les cues i les esperes a les botigues físiques s'allarguin. Xavi Miralles, de Petards 4x4, recomana la compra online.
Sí que aquest any especialment animaríem els nostres clients a que puguin fer la compra online. Petards 4x4 ja fa molts anys que té pàgina web, petardos.org, on es poden consultar tots els productes i, de fet, es poden fer compres, no? Ja tenim un gruix de clients que ens feia compres online, però aquest any segurament, evidentment, té més sentit que mai, no? I això ajudarà a que tu puguis fer la compra online, la deixis pagada i simplement l'hagis de venir a recollir.
També l'empresa de petards gironina ofereix aquesta opció. L'objectiu és gaudir d'una vetllada particular, familiar i esperançadora. Ja sigui enterrat, jardins o carrers, no cal estar tan pendents de no contagiar-se del coronavirus com passaria, en canvi, en un acte multitudinari. El responsable de Gironina, Eduard Conillera, veu en aquest darrer factor la causa de les pèrdues a l'empresa.
El percentatge de pèrdues ha sigut aproximadament, amb el tema de les colles de focs i grups d'animació, del 95%. És molt alt, perquè precisament és un dels espectacles que té més dificultats per poder respectar les distàncies.
Tant per la Gironina com per Petards 4x4, les vendes de Sant Joan suposaran una petita remuntada d'un exercici que ha sigut totalment nefast, segurament amb unes pèrdues finals que arribaran al 70% respecte a una temporada normal.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
publicitat@radiosabadell.fm
És hora d'aixecar les persianes entre tots.
publicitat@radiosabadell.fm
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Més notícies fora de Sabadell i de la comarca. Comencem parlant de salut perquè el Ministeri de Sanitat ha registrat 27.136 morts per coronavirus a Espanya, els mateixos que diumenge, el que significa que en les últimes 24 hores no s'ha produït cap nova defunció.
Segons l'últim informe, en els darrers 7 dies han mort per la malaltia 56 persones. Les funeràries catalanes han reportat 8 noves morts per Covid-19, 29 menys que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.403. D'altra banda, s'han detectat 173 nous casos positius testats i ja en són 68.499.
El Sindicat de Metges de Catalunya ha exigit al Departament de Salut que reverteixi la decisió d'externalitzar una filial de l'empresa privada Ferrovial el seguiment telefònic dels contactes de persones que han donat positiu de coronavirus.
Demana al govern que inverteixi fins al darrer euro del pressupost sanitari al sistema de salut públic. El sindicat considera insultant que Salut contracti per valor de 17,6 milions d'euros el rastreig de la Covid-19 a una empresa amb ànim de lucre i, per contra, només destini 4,5 milions d'euros a reforçar aquest estiu els centres d'atenció primària de la costa i els equips amb una major pressió de residències geriàtriques. Sobre aquest assumpte, el PSC demana la compareixença del gerent del SEM i els comuns han demanat a la consellera de Salut, Alba Vergés, que comparegui.
La Fiscalia ha rebaixat aquest dilluns la petició de pena per al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
La Fiscalia ha passat a demanar 10 anys de persecució pels fets de l'1 d'octubre pel major. Alternativament, planteja un possible delicte de desobediència, amb una inhabilitació d'un any i 8 mesos i 60.000 euros de multa. Les mateixes penes demana per l'exsecretari general de la Conselleria d'Interior, César Puig, i l'exdirector general dels Mossos, Pere Soler. Per la intendent Teresa Laplana, manté la petició de 4 anys de presó per sedició, o alternativament, un any d'inhabilitació i 30.000 euros de multa per desobediència.
Moment pels esports.
les veus, els protagonistes, els clubs. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un cop Sabadell ha entrat a la fase 2, el centre d'esport s'ha pogut entrenar en grups de fins a 10 jugadors. Fins ara, recordem, la plantilla arlequinada s'exercitava sobre la gespa de la nova Creu Alta de manera individual.
Tot i l'abans encara planen molts dubtes sobre quin tipus d'entrenament es pot fer o no. Ho ha reconegut el segon tècnic de l'equip, Juvenal Jogo.
Intentem treballar al màxim possible amb tots els aspectes tàctics que podem i tècnics que podem i de posar a punt dels jugadors, pues fer una mica, pues, tirant d'inventiva una mica i fent pues això, modificacions dels exercicis que en un primer moment s'han de fer d'una manera, pues, per intentar conservar, pues, això, no? Tot el que són les mesures i per intentar no fins que no ens tinguem una confirmació oficial de que es pot entrenar amb els jugadors interactuant entre ells, pues fem el que podem, la veritat.
Aquest matí l'equip s'ha dividit en tres torns, ja que els entrenaments amb tota la plantilla de moment no es poden dur a terme. Tot plegat per preparar amb garanties un play-off que encara no té seu. Múrcia està descartada i la província de Màlaga és la que guanya més credencials per acollir-lo, tot i que en les últimes hores també han sorgit altres alternatives, com Galícia. Tampoc es coneix encara la data del sorteig.
Irene González i Nemanja Ubovic són les dues primeres incorporacions de l'Astralpool Natació Sabadell de Waterpolo de cara al pròxim curs. En declaracions a l'Hotel Suís, el director esportiu del club, Xavi Balaguer, ha confirmat que aquest estiu hi haurà més sortides que no pas arribades.
En aquest sentit, el masculí només té pendent de tancar el fitxatge de Bernat Sanauja, que va pagar la seva clàusula de rescisió amb el Terrassa. Sobre Ubovic, boia serbi de 29 anys que ha jugat els tres últims anys a Hongria, Balaguer reconeix que no era el primer de la llista.
No era la nostra primera opció en un bon inici. Hem estat, doncs, força temps negociant amb un boia nacional, però que al final, doncs, no ha pogut ser. I finalment, doncs, el Nemanja Ubovic, doncs, es va posar a l'abast, també una miqueta per les circumstàncies i oportunitats de mercat que es donen en aquests moments en què tot està una miqueta diferent, diguem-ho així, d'altres temporades, i estem molt, molt satisfets, doncs, que el Nemanja es pugui sumar al nostre projecte, perquè és un esportista que coneix la Lliga Espanyola, és un esportista que, malgrat té recorregut encara, però és un esportista experimentat, té 29 anys.
El capítol de sortides, a banda del capità Òscar Carrillo, el completen Víctor Cabanes i els estrangers Matt Farmer i Marco Abramovic. El femení, més enllà de les conegudes baixes de Rutariño i Ainara Ferrer, tampoc seguiran les canadenques Mònica Egens i Gurpit Sohi, i la italiana Laura Barzón. L'arribada d'Irene González, ex del Mataró Internacional Absoluta, vindrà acompanyada de dues holandeses.
El mercat holandès s'ha obert aquest any, malgrat ser un any preolímpic. La Federació Holandesa ha canviat el sistema, diguéssim, de concentració de les jugadores. No vol tenir-les dos anys consecutius sense competir al nivell amb els clubs. Per tant, ha obert a clubs professionals d'Europa i nosaltres, doncs, som realment un club atractiu, molt atractiu a nivell de waterpolo femení.
La planificació esportiva del pròxim curs acabarà sent diferent a la prevista inicialment. En el global de les seccions del club, Balaguer calcula que la reducció pressupostària serà d'uns 250.000 euros.
Un exemple és l'esmentat del waterpolo, on en total hi haurà 5 arribades però 9 sortides. A nivell de despesa, el director esportiu del Natació Sabadell veu més viable l'ascens del sènior masculí de bàsquet a Copa Catalunya que no pas el de vòlei a Superliga 2. Balaguer també ha demanat mesures a les federacions per reduir els costos de les competicions de la pròxima temporada.
Aquestes federacions es sensibilitzin no només amb el club Natació Sabadell, sinó amb tots els clubs catalans i espanyols, han fet unes competicions amb uns costos més baixos. Per tant, això és un dels punts importants a l'hora de tenir reduccions, a part de les reduccions a nivell intern que nosaltres ens tocarà fer i la captació d'ingressos, imaginativament, que haurem de fer també.
Pel que fa al futbol sala, Balaguer ha reconegut que seguiran fent aportacions al primer equip de segona B gràcies al patrocinador i a les subvencions de la Federació Espanyola.
Un dels rivals que tindrà enfront la temporada que ve l'Astralpool Natació Sabadell masculí serà el Sant Feliu. L'any passat, l'equip dirigit pel sabadellenc Jordi Millán va renunciar a la plaça de divisió d'honor de waterpolo, però aquest cop l'ascens sí que s'ha pogut materialitzar. De fet, segons el mateix tècnic, enguany l'entitat està preparada per afrontar el repte.
L'any passat es va creure des del club que no estàvem preparats, havia arribat massa d'hora tot i bueno, ens havíem de preparar per arribar a la divisió d'honor, que és molt forta. I aquest any s'ha donat la situació que just quan va començar l'estat d'alarma, pues, va arribar al punt que estàvem un dia abans i jugàvem aquell cap de setmana primer contra el segon a Sant Feliu.
El Sant Feliu encara ha de determinar on jugarà com a local, ja que la seva piscina no té les mides reglamentàries establertes a la Lliga Premat. Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 8 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem a més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.